Vete a merendar.
Vete a merendar. Vete a merendar.
Això és el que més d'un diríem a... En fi, algú que ens atés a l'oficina bancària. Moments per recuperar una història que us vàrem explicar la setmana passada i que va tenir un gran impacte. És la iniciativa d'un jubilat valencià, Carlos San Juan, que recollia signatures per demanar el retorn del tracte presencial als bancs, especialment per la gent gran.
I tant.
Doncs just ahir, San Juan va aconseguir que, al revés, ni més ni menys, que el governador del Banc d'Espanya, Marc Serra.
Sí, bona tarda. Recordeu que el senyor San Juan havia començat a recollir signatures a la plataforma Change.org, ho vam explicar, per demanar precisament això, que els bancs atenguessin a la gent gran, com es mereix, amb tranquil·litat, sense pressa, i ens va explicar al programa que havia viscut situacions de desatenció que li havien provocat aquesta necessitat de protestar i intentar canviar aquesta situació. Doncs a partir d'aquest moment, jo diria que tot han estat bones notícies. Porta recollides gairebé 500.000 de signatures, que són moltes, 500.000. El govern espanyol se n'ha fet ressò i ahir, justament ahir, s'ha pogut reunir efectivament amb Pablo Hernández de Cos, que és el governador del Banc d'Espanya. Com va anar aquesta reunió? Senyor San Juan, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por atenderme.
Gracias a usted y voy a decirle felicidades, presuntamente. No sé cómo fue la reunión.
Muy amable. Pues bien, la reunión fue una llamada telefónica, duró 45 minutos, o sea que hubo mucha sensibilidad por parte de este señor.
Sí.
Y él, de entrada, inicialmente ya... empatizó con la petición, él estaba muy de acuerdo, dijo textualmente que esto servía pues para avivar el deseo que ya tenía su entidad, el Banco de España, de mejorar la situación con los mayores y también de que la banca percibiera que no lo estaba haciendo bien. Escuchó todo el resumen todas las propuestas que se recogen en esta petición,
sí.
Y sobre todo pues también el núcleo central de esta petición, que sigue siendo pues el defender a las personas que justamente ni tienen, seguro no se han enterado ni han podido enterarse de esta petición y mucho menos firmarla. Él, después de esos 45 minutos en los cuales él tomó nota, hubo diálogo y demás muy cordial, pues emplazó a una reunión que, como yo insisto, pues se ha convertido en un día clave, que es aproximadamente dentro de 3 semanas, yo no sé exactamente el día en concreto, en que la señora Nadia Calviño y su equipo se van a reunir con los representantes de la banca para exigirle, según palabras textuales de la señora Calviño, pues unas medidas concretas para mejorar esta situación, que realmente se trata de una exclusión. Y yo le insistí mucho al gobernador del Banco de España en que recuerde la banca que es un servicio público, por tanto no puede eludir bajo ningún concepto ni de gastos ni demás, porque nosotros no tenemos elección posible, y en este momento en que esto se ha convertido en un verdadero muro digital, todos los bancos, que no hay posibilidad de cambiarse uno al otro porque todos piensan lo mismo, pues que realmente estamos auténticamente excluidos. Y esto es, en resumen, lo que se habló.
¿Se habló de alguna cuestión en concreto? Porque a veces, señor San Juan, hay muchas palabras, hay buenas intenciones, pero no se concreta en nada. No sé si le dijo, vamos a hacer eso, vamos a poner más gente, van a volver más oficinas, les vamos a ayudar con lo que sea en el día a día, ¿no? Con los cajeros.
Bueno, yo les puse en esas mismas palabras que está usted haciendo, y por supuesto, usted, permítame un inciso, yo entiendo perfectamente el catalán, yo hice mi especialidad en Barcelona, en la Fundación Puigver, en el Hospital de San Pau, y guardo muy buen recuerdo y he empatizado muchísimo siempre con los catalanes, que me trataron de maravilla. Entonces quiero decirle que no hay ningún impedimento, yo no lo hablo, pero lo entiendo perfectamente. Bueno, él no concretó, porque él sí que recibió estas inquietudes, porque yo le transmití lo del medio rural, que es lo que sensibiliza mucho, él vive muy de cerca lo del, la auténtica tragedia que supone para el medio rural, el que como mucho la banca ha puesto, un pequeño remedio, que entre comillas, de cajeros móviles, cajeros motorizados que pasan una vez cada semana o dos semanas y hace desplazar a la población. Pero medidas las está esperando, se las va a exigir, se las van a exigir, palabras textuales, a la banca. Lo que no sabemos es qué respuesta va a tener la banca. Yo lo que le transmití es que nuestra petición, nuestro esfuerzo, y lo que le pido, y le pido a usted, y a la vez que le agradezco a todos los medios informáticos, porque a todos los medios, perdón, de información, de comunicación, sí, que son los que realmente han vehiculado esta petición con empatía y han conseguido este número de firmas, les pido que no bajen los brazos, que nos sigan ayudando, las firmas seguiran hasta que lo consigamos.
Això li anava a preguntar, és a dir, vostè ens demana que continuem signant el change.org, és a dir, vostè no ho dona per acabat, això?
No, yo creo que las firmas cuanto más mejor, y que se terminarán las firmas cuando acabe la campaña, y la campaña solo acabará cuando veamos que tanto en el medio rural como en el medio urbano, pues realmente no se excluye a nadie, salvo los que ellos quieran excluirse, en el sentido de que digan que no necesitan que ellos a nivel, digamos, de dominio de conocimientos digitales, se puedan ser autónomos perfectamente y manejar todo su dinero. Ahora, yo a ellos les haría una observación, muy respetuoso, respetuando su, evidentemente, su autonomía y admirándosela. Pero ese conocimiento informático amplio les puede convertir en trabajadores para una entidad sin cobrar ni un solo euro y pagando comisiones. Es decir, serían trabajadores, sin cobrar, pagando ellos y facilitando el despido y la desaparición de más sucursales. Es decir, que yo creo, en este momento, la reivindicación fundamental es para las personas sin voz, ese clamor silencioso, valga la paradoja,
¿sí?
Pero realmente, realmente, pues lo que se trata es de que todo el mundo firme, porque todo el mundo creo que puede ser beneficiado.
Hoy tan.
Se puede estar beneficiado. Y es más, los primeros que deberían de ser interesados en firmar serían los trabajadores de la banca, porque yo les veo un futuro muy negro. Si esto sigue así, pues la banca se va a convertir en un robot. Y está olvidando, además, que es un servicio público. Esto es lo que yo más insisto, un servicio público. Y que se estudien, por ejemplo, el artículo 50 de la Constitución, en la que dice que hay que dar una atención pública y que no se puede discriminar a nadie, ni por edad, ni por ninguna tendencia.
Aquesta pressió que està exercint vostè a través d'aquesta recollida de signatures, avui mateix el president de CaixaBank, José Ignacio Gorigolzarri, n'ha parlat i ha parlat, el podem escoltar, i ha defensat el servei de CaixaBank amb les persones grans.
El governador lo que ha comentado, como se han comentado en varios foros, es pues toda la problemática de las personas mayores y el servicio a las personas mayores. Realmente este es un tema que para nosotros no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, porque en definitiva estamos hablando de clientes nuestros. Y al final la legitimidad de nuestro trabajo y el objetivo de nuestro proyecto es servir a nuestros clientes. Por lo tanto, quiero decir que lo que para unas entidades puede ser novedoso, para otras puede ser parte, digamos, de su oferta comercial actual y en estos momentos. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es importante decir que respecto al colectivo de mayores, CaixaBank está trabajando y está trabajando desde hace tiempo y tenemos un plan de medidas nuevas que iremos incorporando en los próximos meses para dar mayor satisfacción a nuestros clientes, no tanto porque tengamos ninguna exigencia externa, sino porque es nuestra obligación, como decía, dar un servicio excelente a nuestros clientes. Y desde ese punto de vista hemos generado unos servicios muy importantes en los últimos tiempos que queremos seguir incrementándolo en el futuro. En definitiva, antes Gonzalo hablaba del ecosistema de My Home. Lo que estamos haciendo en estos momentos, y desde hace, insisto, un par de años por lo menos, es crear un ecosistema de gente mayor, en la cual tenga una serie de servicios que van más allá de los servicios meramente financieros. Estamos hablando de servicios que van desde la posibilidad de tener asistencia legal hasta asistencia médica, pasando por una asistencia permanente durante 24 horas o pasando por un paquete específico de seguros de MyBox.
Bé, aquest és el president de CaixaBank, José Ignacio Gori Gorzarri, que responia a aquesta trobada amb el governador del Banc d'Espanya i què li havia transmès. I ell ha dit que ja fa temps que s'està...
Dos anys, ha dit senyor San Juan, que fa dos anys que ja hi estan posant remei.
No sé què en pensa ell de... Jo mai havia sentit un directiu d'un banc parlar concretament de la problemàtica...
Jo abans del senyor San Juan crec que no havia parlat ningú, però digui, senyor San Juan.
No, yo lo que quiero decir es que este señor probablemente no se ha acercado nunca a ninguna de sus sucursales, porque realmente los mayores no hemos percibido ese servicio, aparte de que puedan ofrecer una asistencia legal o que puedan ofrecer algún tipo de seguro de hogar o seguro médico, yo esto pues no lo sé. A mí concretamente sí que se me ha ofrecido un seguro médico libre, pero en el momento que se han enterado de mi edad, pues cortaron de inmediato la comunicación. Pero realmente lo que tenemos que palpar los mayores, notar los mayores y los no tan mayores, los que se quieran sensibilizar con este problema, es que hay colas, que la gente está llorando, que la gente después de tres días consigue algo, que hay gente que no ha podido obtener dinero físico durante una semana, que las cartillas no sirven, que no hay atención humana, que 11 y un minuto, usted lo ha dicho, y un minuto. Yo, estas palabras me parecen declaración de muy buenas intenciones, pero desde luego, en el pasado no notamos nada, en absoluto. En cuanto a que se pasen meses, pues me parece muy triste. Yo creo que muy bien, que pueden mejorar, hacer grandes cosas modernas, dejándoles tiempo, pero de inmediato que atiendan, no de 8. Si él considera que es una atención muy adecuada, el que a las 11 en punto se cierre la oficina, que haya que pedir una cita previa, que es imposible pedir porque no pueden atender, no contestan el teléfono, que los cajeros uno va, otro no va, se estropea y hay que ir a una sucursal a 2 o 3 kilómetros, pues yo verdaderamente no sé dónde está esa mejora en absoluto. Yo lo que le pediría a este señor es que de inmediato pusiera el horario de oficina amplio, permitiera el acceso, aunque sea con una cita previa, pero asequible y fácil, y que salieran de la oficina a atender en los cajeros a las personas que no están capacitadas, y encima cuando hay una avería del cajero, más todavía. Y después, pues ya veremos de que vaya haciendo otras medidas que aplaudiremos para facilitar a los mayores el acceso y mejoras a los mayores, pero que recuerde que tiene unos beneficios realmente en cifras obscenas comparado con nuestras pensiones y con el saldo medio del ciudadano español, y entonces pues que vea si esto es auténtico. Basta que escuche el testimonio. Yo no he captado ningún testimonio de ningún medio de comunicación a pie de banco que sea positivo en absoluto. Todo el mundo ha dicho lo mismo: esto no puede ser, en el medio rural lágrimas. O sea, yo no palpo, pero no en él, sino en ningún banco. Se han puesto absolutamente todos de acuerdo.
Senyor San Juan,
Perdone.
No, li anava a dir que tinc dues bones notícies. La primera, com l'altra comunicació que vam establir la setmana passada, que hi ha molt d'interès per aquest tema, ens ha trucat molta gent que ens està preguntant on han de firmar. Doncs ho repetim, el change.org, allà trobareu la petició, la podeu buscar per el Carlos San Juan, i aquesta petició de fer accessible als bancs, als caixers, a la gent gran. I per l'altra banda, senyor San Juan, tinc una sorpresa per vostè. Tinc una sorpresa. Li agraden les sorpreses? Crec que sí.
Que me agradan mucho las sorpresas. Sí. Las sorpresas buenas me agradan.
Clar, aquesta,
bones,
aquesta li agradarà.
Si és dolenta.
Perquè la repercussió que ha tingut vostè amb aquesta iniciativa està sent molt gran, i aquest debat ha arribat també a la política local. Es comença a bellugar alguna cosa, senyor San Juan. És el cas de l'Ajuntament del Vendrell, que ha trobat una manera força original per forçar que els bancs atenguin correctament a la gent gran. És una acció pionera, que pot tenir seguiment en altres consistoris, i la proposta, aprovada per unanimitat, això també és important, és del grup municipal de primàries, liderat pel regidor Josep Maria Llassat. Senyor Llassat, bona tarda. Senyor Llassat? No sé si ens escolta. Senyor Llassat, el teníem fa un moment. Senyor Llassat, bona tarda.
Doncs, sentim de fons un telèfon,
un murmuri, però no
el tenim.
Senyor San Juan, li explicaré què és el que passa al Vendrell. Ara, en tot cas, el senyor Llassat ens ho explicarà. Al Vendrell han trobat una manera d'obligar els bancs a canviar la seva atenció, i és que, com que els bancs tenen els caixers automàtics a fora al carrer, des del Vendrell se n'han adonat que els hi poden posar els impostos que els hi cobren. I, per tant, si no atenen bé a la gent, els hi pujarien els impostos d'aquests caixers automàtics, amb multes que podria arribar fins als 10.000 euros si molt no fan l'atenció que toca. Què li semblaria aquesta mesura, senyor San Juan?
Formidable. Me parece muy bien la medida, me parece muy bien. Son un servicio público y si fallan en el servicio público pues tendrán que tener sanciones y para ellos no les supone absolutamente nada en sus beneficios tan monstruosos y realmente es una medida muy buena.
Ho explicarà millor el senyor Llaçat, que crec que l'hem recuperat. Senyor Llaçat, bona tarda.
Sí, bona tarda i moltes gràcies i perdoneu.
No passa res, ara l'escoltem. Era més o menys el que estava explicant jo, no? Com ha aconseguit vostès, com han aconseguit forçar com a mínim els bancs a atendre millor la gent gran? Què és el que pensen fer?
Mira, li explico, però primer, si em permet, m'agradaria saludar el senyor Carlos San Juan, admiro la seva lluita i que sàpiga que quan anava per les 100.000 signatures hi va incorporar la meva modesta signatura. En fi, ho felicito. Miri, a veure... Nosaltres, fa temps que ens preocupa aquesta situació, perquè veiem les cues que hi ha als bancs, fa mesos que ens preocupava, i per tant vam estar pensant a veure què podíem fer o què pot fer un ajuntament per forçar una mica les entitats bancàries a que atenguin amb la qualitat que es mereixen a la nostra gent gran, no?
Sí.
Són poques, perquè, esclar, són entitats privades, nosaltres no podem actuar dins de les sucursals dels bancs, però hi havia un aspecte que ens va semblar que podia ser interessant, i és els caixers automàtics que hi ha a les façanes dels edificis. Aquests caixers, com sigui que els clients, quan interactuen amb els caixers, estan sobre la vorera,
sí.
Això fa que els entitats bancàries paguin una taxa que es diu d'ocupació de via pública. Tots els ajuntaments la tenen aquesta taxa.
Com que els caixers estan a la vorera i a la vorera és de tots, paguen una taxa.
Exactament. Concretament aquí a Vendrell paguen 848 euros per cada caixer.
Uh-huh.
Llavors, em va semblar que una actitud podia ser, doncs, escoltin, li pugem acceptar fins a 10.000 euros, per exemple, que és una xifra molt important.
De 848 a 10.000.
Exactament, però amb una bonificació del 90% per totes aquelles entitats que modifiquin el seu comportament i atenguin personalment a les persones majors i els atenguin, per exemple, durant tota la jornada laboral, no només fins a les 11. Bueno, ens sembla que és una idea, com heu dit, original, però que està tenint molt d'èxit, eh? Mireu, aquest dematí m'ha trucat de l'Ajuntament de Gandia, president del país del senyor Carlos San Juan, que, en fi, els ha enviat la moció perquè ells la poguessin tirar endavant, però és que l'Ajuntament de Granollers ja s'ha presentat, he rebut trucades de l'alcalde de Cunit, d'un regidor de Figueres, és a dir que s'està tenint com una taca d'oli, eh? Jo penso que això pot ser molt important.
Bueno, vostès han trobat una manera de fer-ho, certament original, han trobat allò que se'n diu un espai per entrar i per col·locar aquesta qüestió. Recordem, els hi pujarien aquest impost de 848 fins a 10.000 si no atenguessin correctament la gent gran. Li he de preguntar, senyor Llaçat, com s'ho faran per verificar que els bancs estan fent el que vostès demanen?
Bueno, aquesta és una part una mica complicadeta. Hi ha aspectes més senzills, com per exemple si amplien el seu horari laboral sense cita prèvia de 11 a 1. És a dir, que no tallin les 11, sinó que ho facin, per exemple, a la 1. Això és fàcil de comprovar, no? Però després també proposàvem que els serveis socials doncs fessin una petita labor. És que penseu que el Vendrell, que són 40.000 habitants, només crec que hi ha 5 sucursals obertes.
Més fàcil de controlar.
I llavors, clar, controlar una mica el personal que hi tenen destinat, si hi ha moltes cues, si s'atén... Això seria un treball, si una mica d'investigació, però, bueno, tampoc és tant. I us he de dir que comencem a tindre ja alguna resposta positiva. Per exemple, aquest dematí m'han demanat els de CaixaBank de parlar amb mi.
Ah.
I, bueno, ha sigut una trobada doncs, molt, molt interessant.
Quan toques el tema diners i sancions, com es belluga tot, senyor Llaçat, realment?
Sí. Bueno, jo crec que, a més, és clar, les entitats bancàries sabien que hi havia problema, són els que més ho saben, però ara que es fa més públic, es veuen, se senten obligats a fer alguna cosa, no? I repeteixo, que se l'han desvolint, he estat amb el director de la Caixa d'Institucions i altres dos directius que m'han preguntat a veure com ho veia, què pensava. M'han explicat i probablement és veritat que són una de les entitats que més fa per la gent gran. I, però jo els he dit que, malgrat tot, la seva clientela no estava contenta amb el tracte que rebien.
I no només, no només parlaríem de sancions, sinó de bonificacions. És a dir, vostès, pel que he llegit, també volen, diguem-ne, ajudar els bancs que ho facin bé.
Sí, sí, sí. La bonificació és del 90%. Mm. Per tant, acabaríem pagant quasi el mateix que paguen ara. És a dir, no era una proposta per incrementar la recaudació de l'Ajuntament, sinó per forçar-los una mica a dialogar i a trobar solucions. I repeteixo, veig que comença a funcionar perquè, jo ho he dit amb els de la Caixa, van dir, home, allargueu el termini d'atenció al públic i, a més, poseu més personal. És que justament avui he vist com a notícia de que CaixaBank havia tingut uns beneficis de 5.226 milions i també la notícia de que volien acomodar a 6.400 treballadors. Vull dir, esclar, aquest no és el camí. Jo penso que s'acomiaden a masses treballadors. Treballadors que després fan falta per atendre la gent gran.
A la gent gran i a la gent jove, perquè de vegades ho comentàvem la setmana passada, que també ens perdem nosaltres. Senyor Sant Juan, no sé, fixi's el que ha començat vostè, i ara s'ha trobat aquí un espai legal per forçar els bancs a prendre algunes de les decisions que vostè demanava. No sé què vol dir-hi.
Sí, pues yo estoy muy de acuerdo. Es una sorpresa muy agradable, pero claro, yo no tengo ningún tipo de autoridad para imponer una situación así. Esto realmente es una sugerencia muy buena para el Ministerio de Economía y que él lo plantee a las entidades bancarias. Me parece extraordinariamente bien, sobre todo la bonificación a los bancos que lo hagan bien, que atiendan humanamente y que den una atención con un horario mayor. No, yo es que no entiendo lo de la limitación de horario en un servicio público hasta las 11 de la mañana. Es que eso no lo puedo entender.
Hi ha moltes coses que no entenem, a veure si gràcies a la seva feina es van entenent i es van resolent. Senyor Sant Juan, l'hem de deixar, que hi ha molts mitjans que volen parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Estarem pendents d'aquesta propera reunió, a veure quines condicions
moltes
en surten.
Y por favor síganos apoyando, que necesitamos muchísimo la difusión tan empática por parte de ustedes. Muchísimas gracias.
Ho farem. Senyor Sant Juan, moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Senyor Llaçat, a veure com acaba aquesta iniciativa, que vostè diu que s'estén com una taca d'oli, a veure si altres ajuntaments els hi copien la idea.
Sí, ara la gràcia seria això, no? Rebre també de molts ajuntaments aquest interès, perquè, clar, quan siguin 100 caixers ja serà 1 milió d'euros, i per tant, doncs, les coses poden començar a ser importants. Ara el més important és que això s'estengui i molts ajuntaments ho facin. El del Vendrell, com ja s'ha dit, es va aprovar per unanimitat, això també és molt bo perquè hi ha partits molt diferents, però tothom va veure que era una possibilitat, que era legal fer-ho, això va ser una consulta prèvia que van fer, i per tant, doncs, nosaltres, en fi, estem disposats a ajudar, perquè és la nostra obligació, de les polítiques també són per això, per resoldre problemes.
Me n'alegro molt que pensi d'aquesta manera. Senyor Llaçat, moltíssimes gràcies i felicitats.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda. Doncs ja veus, una iniciativa, moltes vegades que comentem últimament, iniciativa privada, individual, que acaba forçant aquesta situació.
Bueno, un aplaudiment
al senyor Sant Juan.
Home, i tant.
A veure, parlàvem de la teoria i la pràctica, veurem com va aquesta reunió, que ja sabem que els polítics...
Home, de moment que el màxim dirigent de CaixaBank parli sobre
el tema,
tenir cura amb les persones grans.
Sí, ja és una petita victòria.
Sí, sí, ja diu que fa 2 anys que ho fan, eh?
Sí, bueno, i el Vendrell per això se n'ha remengat,
Bueno, veurem quins altres ajuntaments s'apunten, alguns fins i tot que sempre van amb la bandera de les esquerres. Ara fem una pausa de 2 minuts i tornem. Dit això, què més tenim, Serra?
Ens queda una qüestió que havíem deixat penjada també aquesta setmana, és l'anàlisi de la separació de l'Infanta, i ja sabeu que s'ha
fet. Home, d'això en parlarem. Estava esperant fa molts dies aquest tema.
D'això en parlarem amb Laura Fa a les 6, perquè porta una exclusiva.
Doncs segur que
el explicarà. Laura Fa una exclusiva sobre...
Alerta.
La Infanta Cristina.
De moment... Hi ha notícies d'aquest tema cada dia. Pilar Eire, en les últimes hores, ha donat més informació a través del bloc de lectures. Ha dit que el matrimoni estava trencat des del 2018. Eire també diu que troba molt estrany que no hi ha cap foto de les visites de la Infanta anant-lo a veure a la presó, però sí de la resta de la família.
Ara.
I Eire també explica que la Infanta Cristina s'hauria volgut separar abans d'Urdangarín, però que li haurien fet veure que estan ella a la presó Que seria un moviment antiestètic, literalment. Per recordar-vos també que aquest matí el món a RAC1, l'advocat d'Urdangarín, el Mario Pascual, ha dit que no es volen divorciar, que s'han donat un temps, això ho ha explicat amb el Basté. I la revista Vanitatis explica avui, senyor Marcelí, que hi havia malestar entre els escoltes i la infanta Cristina a Ginebra, perquè segons la revista els enviava a comprar pizzas. Bueno, ho explica avui la...
Si t'estàs a casa sense fer res...
La revista Vanitatis. I queda un gran especialista juntament amb la Laura Fai, jo diria que són els dos de referència, que és Joan Moreno, comunicador i florista de Matadepera.
Home, bravo!
Queda per analitzar aquest tema. De seguida ens hi posarem, però abans deixem a preguntar també el Moreno el tema de Xavi. Ja sabeu que ell, com que Xavi té família a Matadepera, ho sap tot. I ara està més preocupat per el que fa el Xavi als partits que no pas per on viu i tot això.
El Xavi viu a Barcelona, a la zona alta de Barcelona. I, bueno, ja us ho vaig dir, a veure, ell ja no torna aquí a Terrassa ni a Matadepera, això és... A la llarga potser sí, però ara, a veure, té un casoplón i la veritat, el que passa que, de veritat, semblaven les bailarines del Bolsoi, vull dir, però me'ls mirava, mira, estan més pendents de la manicura, de la pedicura, de la peluqueria, tot això, ja només els hi faltava un tutú de color blau cel i que jo els hi fotés una coroneta de paniculat al cap i que anessin ballant per allà al mig. En quant a l'entrenador, també tinc que dir-te que el Xavi no sé què li passava. No sé què li passava, perquè només el veies amb les mans a la butxaca, amb aquell abric llarg que allà i que només anava fent una mica així amb el cap. Conyo, agafa, treu-te l'abric, vés a darrere de l'un i a darrere de l'altre i vés-los marcant. I és que no ho entenc, no he jugat mai a futbol, Li queden dos dies, I no cal que portis l'abriguet aquell llarg fins als genolls. Conyo, a veure, que no t'estàs rascant els cataplines. Corre cap un cantó del camp, l'altre, vés-los donant ordres, mana'ls, que per això se't paguen.
Claro,
Manos. Us he de dir que li ha agafat una obsessió amb l'abric del Xavi, que sé que és veritat que porta un anorac.
Massa llarg.
Porta un anorac llarg als partits i sempre va...
A mi m'agrada l'anorac que porta...
Un abric és un abric i un anorac és un anorac.
És llarg, anorac llarg.
Un anorac llarg és lleig.
No hi veig cap
problema. Està enfadat amb el Xavi i amb els jugadors que no li fan cas, diu el Moreno.
Aquest acabarà a la López i Bor de Madrid, que s'han papallones allà amb una finestra i parlant sol. A darrere d'una finestra. El que passa és que sap greu per això, perquè, bueno, ell ho ha agafat amb il·lusió, tenia una il·lusió des de fa molts anys, amb ganes de treure un equip endavant. Hòstia, allà, que és que no es movia, és que estava palplantat allà, amb la jaqueta, les mans a la butxaca, i allà anar mirant, que no saps si mirava el temps a veure si queia un asteroide o alguna cosa. No, conyo, vés a darrere d'ells i fot-los-hi bronca. I quan s'han acabat, els diu, avui ara us dutxareu amb aigua freda i tots cap a Barcelona. Ah, però esclar, un avió que els esperava. No, senyor, jo els foto amb un autocar. I tots amb un autocar a passar hores.
Mètode Moreno, aigua freda...
I autocar.
I autocar. Claro. Amb una bosseta de cartró i si et mereixes, vomita-te la bossa.
Té tota la raó, senyor Moreno.
Sí. Bueno, aquesta és la part de Xavi que teníem pendent. Anem amb l'anàlisi del que és l'infanta.
Per favor, a veure.
Recordeu que l'altre dia vam començar la narració, Montse, que aquest tema et va apassionar, en què ell podia parlar d'aquest tema perquè coneix personalment els Urdangarín. No és que parli de que li han explicat. No. Ell els coneix i va passar això.
Van estar aquí a casa, bueno, a veure, van venir a buscar flors.
Ah, sí?
Sí, l'Iñaki Urdangarín i la seva dona, però, bueno, ells tenen unes amistats aquí a Matadepera, i un diumenge al migdia eren al voltant de les dues, i de cop, bueno, ve que para una moto grossa a la porta de la botiga, es treu el casc, hòstia, quan el veig, dic, mare de Déu, tu, dic, si és l'Urdangarín. Esclar, jo tenia la meva àvia, que sempre estava amb mi a la botiga, i això és... I en aquell moment no em va donar temps a dir-li, iaia, que entra l'Urdangarín. Però, bueno, res, entra i diu, hola, bon dia, pots fer un ram de flors? Bueno, això, un ram de flors, molt correcte, molt d'això. I la meva àvia, pues, bueno, jo d'una senyora de gran, i això, diu, com que és molt alt, jo li deia, mare de Déu, jo amb tu no podria anar ni a collir cireres ni figues, diu, perquè no em menjaria pas cap.
Mira que dolç, hi deu haver passat moltes coses a la família Urdangarín, però aquesta...
A veure, que pregunta el nostre tècnic, l'Àlex Arbiol, si és de veritat.
Digue-li. Sí, clar, que és de veritat. Com no ha de ser de veritat? Home, comunicador i opinador i florista de Mata de Pere.
De Mata de Pere.
Joan Moreno.
Que aquí donem veu a...
qualsevol que passa,
digue-li. I
periodista, comunicador, comunicador...
I segueix Freixenet i segueix tot,
home,
totes
periodista i comunicador. Ho està dient el Serra des del que ha començat.
Que porto jo aquí,
aquí
gent documentada.
Xato, bueno, no sé...
És que gent jove...
Gent jove, florista de Mata de Pere. No saben, no? De sempre, home.
El d'Angarín també mi no em peluqueria, em dia.
Bueno, doncs...
Cuéntalo. Ja lo contaremos luego. Ahora está
ara tenim l'àvia, que l'acaba de saludar i l'acaba de reconèixer.
És que això, la història segueix.
A veure què passa.
Talleu. Total, que venia la seva dona amb la canalla darrere amb el cotxe, ella amb la moto.
Ell anava amb moto al davant i els altres al darrere.
I ells al darrere i a darrere pues, el cotxe oficial que els perseguia, que digui jo, no? Però res, vull dir, escolta, molt, molt bé. A veure, una correcció, va entrar el nano gran amb ell i bueno, va, això és, quan val tant va pagar correcte, o sigui, a veure, una gent, però a més amb una educació, perquè a veure, la meva àvia, doncs, ostres, ni senyor ni res, tot això, la meva àvia, oi, mira, oi, tu ets el xicot, que aquí, que allà, bueno, li va fotre així. I diu, sí, i diu, bueno, total que, bueno, va continuar així. I va sortir la meva àvia, que ella, la seva dona estava, bueno, la Santa Cristina estava dintre el cotxe, diu, obre el vidre! I, bueno, els de seguretat, evidentment, es pixaven, perquè, bueno, saps allò que... Ja es veia que érem de poble, tu. Bueno, pues, perquè dic, precisament, he tingut l'oportunitat de conèixer-los i d'això.
Una pregunta que vull fer-te, sense trencar aquest fil argumental, però...
Què vols dir?
Ara mateix, què ens està... O sigui, el Moreno, què ens està portant de la separació
que coneix,
entre Urdangarín
que els ha tractat, que van estar a casa seva, eh? Els ha tractat, els coneix...
No, per un moment, quan ha dit que van estar a casa seva, pensa que havien estat dinant o alguna cosa.
No, ell diu casa seva a la botiga. La botiga és casa seva. Vull dir que, a veure, la Laura...
No, és que m'havia semblat.
Jo no vull malmetre ningú, però la Laura fa, llavors, igual no els coneix.
Ara, no hi ha parlat mai, en canvi, el Moreno i l'àvia.
Que tenim a Van l'Esperant. Què tal, Marc Bala? Bona tarda.
Què tal? Bones tardes. La meva pregunta és, la floristeria hi van comprar ram de flors o corona de flors? Bueno. I llavors l'actitud és una altra.
No, és ram, és ram. És ram, és ram, és ram, un detallet.
Anàvem a fer un detall, si que no ho sentis, llavors, és que també estàs...
Ell, en el coneixement de que els coneix i els ha vist i veu les seves reaccions i tal, pot opinar d'aquest tema i de les coses que han passat.
Quan va sortir la notícia, hòsties, es sobte... A veure, que jo també dic una cosa. Tot i que el fill ho ha confirmat, ell pràcticament també, això és, però jo crec que aquí hi ha una mica de segones d'això, a veure, que aquesta és una companya de feina, i possiblement, pues, a veure, pues, amb una feina es creen amistats, tu, i la gent no hem de pensar només sempre en el nyaca-nyaca. Però, bueno, esclar, a veure, és el que diem. Ell també té un cotxe que, ja m'entens, per dir-ho finament, que l'ha de guardar en un graig, però si l'altre graig el té a Suïssa... No?
Perdó.
Ha de buscar un graig pel seu cotxe.
Hombre, perdona. Estem sentint el que ens imaginem que estem sentint.
No l'has entendido?
És lo natural.
És com
una metàfora.
Como que cada uno tiene un... Él tiene un bollicao y en algún sitio tiene que meter la merienda, ¿me entiendes? Sí.
Claro. Podem superar això?
Sí, bueno, és molt difícil.
Ah, sí? Es pot superar?
Ara parlem d'ella, de l'infanta.
Aquesta metàfora, perdona un moment, sí, Àlex. Sí. Aquesta metàfora del
pàrquing.
No
us esperàveu, eh?
No l'havia sentit mai.
Com ha entrat aquesta
metàfora? On aparcar el cotxe.
Sí, sí.
Hombre.
Sí,
bueno. Clar, i el pàrquing el tens a Suïssa.
Sí, sí, sí. Sí.
Tu puedes aparcar en doble fila.
Sí, sí. O puede aparcar... Mira que havia sentit coses, eh? Però dona pàrquing, encara no.
Bueno, puede aparcar en bateria.
Claro, claro.
I en una plaça poden aparcar dos.
Mare meva.
Hi havia un de la família que aparcava en zona blava, eh?
Sí. I no és lo mismo aparcar una moto...
No.
...que aparcar un 4x4.
Sí, noi.
Com es pot estirar, eh? Que us ha agradat.
Bueno, ens ha agradat molt la mateixa. És que, clar, això et demostra que és un home que té uns plantejaments diferents, que et dona opcions diferents i reflexions diferents.
Sí, i espera't, eh? Perquè ara parlarem de l'infanta Cristina.
Sí, però hi ha gent que no sap aparcar, eh? Perdó.
Nena.
Calla un moment.
Bé, ja t'has engrescat tu, també.
Sí, bé.
Ara ja t'entra en la metàfora.
Hay parquí muy caro, también.
Dic, bueno, va, infanta Cristina, vinga.
Espera. I crec que no donarà massa de si, perquè aquesta noia no sap el que se li ve a sobre. A més, separada, amb dues nenes... O sigui, a veure, és que la història no pot... A veure, que quallarà, possiblement, però no li veig jo tampoc allò que diguis un futur... Que però, pensis,
moment,
ostres,
perdona, doncs mira aquests... Moment, però, a veure, no hem dit que l'hem escoltat de la Cristina.
Ell parla d'ella, de la Ainhoa Armentia. Però ara parlarà de la infanta Cristina a mig document.
Val, perdó.
Us poso en avís, torna-la a posar.
Perdó, perdó, pensava que estàvem parlant de la Ainhoa.
Ara, per començar, estem amb el cas de l'Ainhoa Armentia.
Ell primer fa una anàlisi de la Ainhoa...
I després parlarà de Cristina.
Vinga.
I crec que no donarà massa de si, perquè aquesta noia no sap el que se li ve sobre... A més, separada, amb dues nenes... O sigui, a veure, és que la història no pot... A veure, que quallarà, possiblement, però no li veig jo tampoc allò que diguis un futur que pensis, ostres, doncs mira, aquests són eternamente, no.
Aquí la pregunta està en saber si ella, si la Cristina ho sabia o no ho sabia, és a dir...
A veure, que s'olorés, possiblement, però que de la certesa no. El que passa que aquí els va agafar tots amb els pixats al ventre.
Mare,
eh? Però ella l'ha anat a veure a la presó, l'ha anat a veure a tot arreu, sempre li ha estat fent costat. Pobreta, me l'ha cornat, tu. Me l'ha cornat per tot arreu. Saps allò que dius? No s'ho mereix.
Aquí no ha habido metàfora, eh?
No, textuar.
És un verb, però jo no sabia que era un verb. Cornar.
Us he avisat que parlaria de Cristina, que passa que s'ho guarda com a recurs fins al final de la declaració.
D'un pàrquing a cornar, és clar, que clar. Sí,
sí, calla, que falta el triple salt mortal. On anem ara?
Ara ella, Ainhoa Armentia.
A l'Ainhoa, sí, sí.
Que ella, doncs, també amb una mica de seny, sí, hagués pensat, a veure, que és qui és... Té una família que té una família, sí, qui és, també.
Sí, sí, sí.
I llavors, perquè, a veure, el marit d'ella, ahir, pobret, me l'estàvem fotent per tot arreu, perquè treballa en un lloc de cotxes. Mm. I, esclar, el pobret, bueno, és que... ahir es veu que alguna de les bromes que li fotien li deia, ara hauràs de fer cotxes descapotables.
Hosti, noi.
Claro, porque si no, raya el sostre.
Bueno, doncs aquest és l'anàlisi, no?
És un analista. Ara a les 6 n'hi ha bé un altre. Ell és un analista.
Extraordinari.
Un analista.
Més ben explicat, impossible.
Hombre.
I de primera mà, eh?